Info Migdia, amb Dolors Lleó.
Info migdia d'avui divendres 23 d'octubre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. L'Ajuntament ajudarà el CAP a controlar que els positius compleixin amb l'aïllament.
El regidor de Política Social i Salut, Ramon Llamazares, ha dit a Ràdio Calella Televisió que des del CAP s'ha detectat que hi ha persones que no estan complint amb la quarantena. Ara, personal municipal donarà un cop de mà per fer-ne el seguiment i descongestionar els serveis assistencials.
Una nova mort per Covid a l'Hospital de Calella.
La corporació confirma la defunció d'un pacient pal·liatiu ingressat al Sant Jaume de Calella que va donar positiu a la prova PCR. El segon brot, el sociosanitari, ja afecta 18 residents. Són 9 casos més positius que els detectats en un primer moment.
I 5 grups tancats per Covid a les escoles de Calella avui.
Educació informa que hi ha 121 persones en aïllament a cases pels positius que s'han detectat a l'escola Alfar, la Miner, l'Escola Pia i l'Institut Bisbe Sivilla. La situació afecta tant alumnes com a personal dels equips docents.
I el govern municipal, que està disposat a gravar els pisos buits, però no serà per l'any vinent.
El responsable d'habitatge i portaveu de l'executiu ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que s'analitzarà la forma impositiva per aplicar-la als pisos buits, especialment de grans tenidors, un cop es disposi del cens que s'està elaborant complint amb l'acord amb Esquerra. Per calendari, Josep Torres ha explicat que no s'incorporaria en un possible nou projecte d'ordenances fiscals pel 2021 i que, de fet, l'executiu encara no s'ha decidit si es modificaran taxes i impostos.
I les millores al cementiri vell o fer les voreres accessibles són també dues propostes que opten aquest any al pressupost participatiu.
Aquest dissabte hi haurà l'urna mòbil a la plaça de l'Església, on l'Ajuntament hi farà activitats infantils durant tot el dia per fomentar la participació en aquesta nova convocatòria.
Demà es fa el canvi d'horari d'hivern, en què guanyem una hora per dormir i més llum també a primera hora. Molts s'hi oposen perquè, per això, també el dia es farà més curt i el sol se n'anirà cap a les 7 del vespre.
La matinada de dissabte a diumenge haurem d'endarrerir el rellotge una hora. A les 3 haurem de posar-lo a les 2. Els experts alerten que un nou confinament i menys hores de sol podrien portar més trastorns depressius.
I pel que fa al temps, cap de setmana tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures molt i molt suaus, amb màximes de 24 graus, però preparem-nos pel canvi que hi haurà a partir de dilluns per l'entrada de fred. Comencem, doncs. Les dades a Catalunya no són bones. A la regió sanitària de Girona, el risc de rebrot se situa avui en 741 punts. Són 80 més que ahir i està molt per sobre de la mitjana catalana. Els contagis des de l'inici de la pandèmia ja han superat els 20.000 casos. En les últimes hores s'han detectat 551 nous positius. Parlem de la regió sanitària de Girona. Davant d'aquests números, les autoritats sanitàries demanen extremar les mesures de seguretat i complir amb els aïllaments de forma deguda. És per això que l'Ajuntament de Calella donarà suport a Salut per fer el seguiment de tots els casos que han donat positiu per Covid i dels seus contactes estrets. En aquest sentit, tècnics municipals faran un control telefònic d'aquests pacients i dels seus contactes per comprovar que estan seguint la quarantena. El regidor de Salut Pública i Política Social ha explicat que aquesta col·laboració sorgeix després de detectar que hi ha persones aquí a Calella que no estan fent l'aïllament com haurien.
Ramon Llamazares diu que des del CAP s'han trobat amb diversos casos de contactes estrets que es neguen a confinar-se.
Des del CAP, ells mateixos s'han adonat de que hi ha persones que no estan fent aquest confinament com toca. Hi ha persones que s'han trobat que és que directament els han dit jo el confinament no el faré. Quan els han trucat i els han dit vostè és contacte proper, s'ha d'aïllar, doncs s'han trobat persones que, evidentment, han complert i han fet el que toca, i així ho agraeixen també des de Salut i nosaltres també, evidentment, però és que també s'han trobat persones reticents a fer aquest aïllament. Llavors, això és el que ha fet sorgir aquesta coordinació de dir, home, doncs alguna cosa hem de fer.
Una acció que estarà coordinada juntament l'Ajuntament i Cap de Calella i que servirà alhora per descongestionar l'ens sanitari. I a més, ara s'ha explicat que amb l'augment de casos cal ajudar a treure la pressió assistencial. És per això que tècnics municipals ara seran els encarregats de controlar que es compleixen les quarantenes.
cada vegada són més persones contagiades i el CAP tampoc pot anar saturat. És per això que nosaltres hem signat un conveni amb el Departament de Salut per col·laborar amb els CAPs en aquesta gestió i descarregar-los una miqueta de tota aquesta llau de seguiment. Nosaltres farem aquest seguiment d'anar trucant a les persones, recordant les mesures que han de prendre, demanant, si us plau, que han de seguir molt i molt acuradament aquest aïllament.
Quan es percebi que algú s'està saltant la quarantena, la policia local es personarà al domicili i, si s'escau, es denunciarà la persona en qüestió. Recordem que saltar-se l'aïllament està tipificat com una infracció greu i pot ser sancionat amb multes de 3.000 als 60.000 euros. A més de vetllar pel compliment de les quarantenes, l'Ajuntament també farà difusió de les recomanacions i les mesures sanitàries que en cada moment calgui adoptar. Llamazares també ha aprofitat per llançar un missatge de conscienciació. Diu que estem davant d'unes xifres molt preocupants i que per això cal que tothom segueixi les mesures bàsiques: distància, mans i mascareta.
Demanar, si us plau, la col·laboració, implicació i complicitat a tota la ciutadania de que cal seguir les mesures de seguretat. És tan fàcil com tenir en compte de portar la mascareta i, a més, portar-la bé, la distància social i netejar-se contínuament les mans. Hi ha un desànim per part potser de la població, no? Perquè venim arrossegant des de fa molts mesos aquesta situació i ara sembla ser que es torna a complicar, però és que no ens podem permetre caure en aquest desànim.
Davant la segona onada, les autoritats sanitàries també demanen extremar les mesures de seguretat, però també complir amb les quarantenes.
S'eleva a 21 el nombre de pacients amb coronavirus que estan rebent atenció a l'Hospital Sant Jaume de Calella. N'hi ha 6 més a l'àmbit sociosanitari, on el brot que es va confirmar la setmana passada ja afecta un total de 18 residents. Són el doble dels que es van detectar en un primer moment, després que se'ls repetissin les proves PCR, els que van presentar resultats no del tot concloents. La Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha informat a tot això que ja s'ha sectoritzat la planta de mitjana estada del sociosanitari i que s'estan seguint els protocols del Departament de Salut per si cal aplicar noves mesures.
Al marge dels nous contagis confirmats a l'unitat de mitjana estada del sociosanitari, segons l'últim recompte de casos que ha reportat l'organisme sanitari, ara mateix hi ha un total de 21 persones ingressades per Covid al Sant Jaume de Calella, on des de dilluns s'han registrat 12 noves entrades i s'han donat 2 altes hospitalàries. També es confirma la defunció d'un pacient paliatiu que va resultar ser positiu. A l'Hospital de Blanes, centre que també gestiona la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, ha augmentat el nombre de persones ingressades per coronavirus fins a les 15 que hi ha actualment. En quant al nombre de professionals positius i aïllament per la Covid, també ha pujat i ara mateix és de 16 persones.
Les escoles d'infantil, primària i secundària de Calella continuen totes obertes 6 setmanes després del retorn dels alumnes a classe. Amb tot, l'impacte de la Covid és present i a causa de diversos contagis s'han hagut de tancar alguns grups. Ara mateix n'hi ha 5, amb 121 persones en aïllament a casa pels casos positius que s'han detectat a l'Escola Alfar, a la Minerva, a l'Escola Pia i a l'Institut Bisbe Sivilla.
Així recullen el portal Escoles Segures del Departament d'Educació, on hi ha informació actualitzada sobre l'impacte de la pandèmia a les aules i que està a l'abast de les famílies. En concret, a l'Escola Alfar hi ha un grup confinat, 26 persones en aïllament per un positiu de Covid. A la Minerva, on s'ha detectat també un positiu, hi ha un grup tancat i 19 persones confinades. A l'Escola Pia, un grup tancat per un positiu que obliga a l'aïllament d'un total de 26 persones. A l'Institut Bisbe Sivilla hi ha ara mateix 2 grups tancats amb 50 persones confinades després d'haver-se confirmat 2 casos de positius per Covid. Estan funcionant amb normalitat les llars d'infants pública i privades de Calella, també l'Escola Oficial d'Idiomes, que són els centres sobre els quals s'està fent el seguiment per part del Departament d'Educació. Al conjunt de Catalunya, les xifres de l'impacte de la pandèmia sobre l'activitat educativa continuen sent molt testimonials. No hi ha cap escola tancada, però sí 2.399 grups tancats dels 72.000 que hi ha al país.
I a aquesta hora, en compareixença, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Sánchez per fer una declaració institucional després de constatar l'augment de contagis per coronavirus a Espanya l'endemà doncs, que en el Consell Interterritorial de Salut no s'arribés a un acord per decretar l'estat de queda, el toc de queda a nivell estatal. Qualsevol novetat, qualsevol altra mesura restrictiva que es pogués anunciar, confirmar en els temps de l'informatiu, doncs també us ho faríem saber. Una i 10 minuts, nosaltres seguim amb altres temes d'actualitat. Treure al mercat tots els pisos buits de Calella per donar resposta a les necessitats socials de la població és l'objectiu que comparteixen Govern Municipal i Esquerra, que és el principal partit de l'oposició. Això passa per la creació d'un cens que, segons una primera estimació, comptaria amb 27 habitatges amb condició de buits que són propietat de grans tenidors, bancs o bé immobiliàries. El tinent d'alcaldia i portaveu del govern, Josep Torres, ha confirmat que s'han mantingut unes primeres converses amb la Sareb i que estaria aquesta disposada a cedir 4 immobles.
És una de les informacions que l'executiu de Junts per Calella i el PSC va traslladar a Esquerra en la primera reunió de la taula celebrada a principis de setmana.
Prèviament a la reunió d'aquesta taula, encara que era la primera reunió, nosaltres tenim l'obligació de fer petites prospeccions per aportar a la taula doncs, alguna diagnosi del que està passant a Calella. La Sareb hem estat reunits i dels 11 pisos que tenen, ells estan disposats a cedir 4. Bueno, ja és un punt, diguéssim, de trobada, hem d'anar per aquest camí.
De grans tenidors i segons les dades de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, a Calella hi hauria 27 pisos buits. Torres ha aclarit quins paràmetres regeixen aquest tipus de catalogació.
La normativa el que ens diu és això, que un pis buit és aquell que està 2 anys, buit i que no té cap mena de justificació. O sigui, una justificació podria ser que hi ha un pis en litigi, per exemple, i el tinguin tancat perquè estigui en litigi. Doncs clar, aquell pis és buit per força. I hi ha algun altre eximent, per tant, ho hem d'ajustar. Nosaltres el que hem de fer ara per constituir aquest cens és obrir un expedient per cada un dels pisos i a partir d'aquí doncs, donar diguéssim, audiència als propietaris i aquests propietaris ens han de justificar si està buit, si no està buit o perquè està buit o perquè no.
Per tant, abans d'incorporar-se al cens de pisos buits, segons Torres, s'hauria de completar un procés que passaria també pel creuament de dades amb el registre del padró municipal o els consums d'aigua. En aquest sentit, explica que difícilment i sempre amb l'acord d'Esquerra Republicana es podria incorporar el gravamen a les ordenances fiscals del 2021, que si es modifiquen s'haurien d'aprovar pel ple municipal en les pròximes setmanes.
En principi no, perquè no tenim la diagnosi feta. Jo crec que primer és la diagnosi i després el gravamen. A nivell de govern hem d'acabar de decidir si les ordenances es farà ple o no es farà ple. Si les ordenances no es toquen, no hi haurà ple d'ordenances. Si es toquen, hi haurà ple d'ordenances. Llavors, a partir d'aquí, doncs és la Junta de Govern i l'alcaldessa, òbviament, la que ha de determinar si fem una cosa o una altra i que això en breu ho sabrem.
El govern ha emplaçat a Esquerra una pròxima reunió a finals de novembre o principis de desembre a tot estirar per seguir el treball de la taula. Des de Files Republicanes, el portaveu Xavier Pons Domènech ha reclamat celeritat en la recollida de dades atenent a les urgències que derivaran de la crisi social i econòmica de la pandèmia.
Totes les propostes finalistes del pressupost participatiu d'aquest 2020 necessitaran tota la partida, tots els diners per realitzar-se. Tots els diners de la convocatòria són 125.000 euros. Hi ha la instal·lació de 4 tobogans gegants a la zona dels gronxadors del Parc del Mau, la restauració de la balustrada del Passeig de Mar, també la instal·lació d'una graderia a la zona esportiva de la Muntanyeta, una proposta que el seu promotor també exposarà i defensarà públicament el programa La Ciutat. Això serà dilluns vinent. Els altres dos restants són la millora del cementiri vell i una proposta titulada Adaptem Calella. En què consisteixen, Naomi?
Al cementiri vell es planteja la pavimentació dels passadissos de sorra perquè siguin accessibles i s'hi pugui caminar sense problema els dies de pluja si creen bases d'aigua que ho impedeixen. L'altra proposta passa per destinar els 125.000 euros de la convocatòria a continuar amb el projecte d'accessibilitat de les voreres de Calella que va iniciar l'Ajuntament, segons diu l'escrit que s'ha fet públic. La intenció és aconseguir que Calella Calella sigui un municipi 100% accessible. Els seus promotors han declinat l'oferiment de Ràdio Calella Televisió de presentar-los públicament i demanar el vot a la ciutadania.
Les votacions del pressupost participatiu del 2020 s'allargaran fins al 30 d'octubre. Ho repetim, com a novetat, aquest any també es poden fer de manera telemàtica.
A cbcity.com és Calella. A l'edifici de l'Ajuntament hi ha una urna oberta de 9 a 8 tots els dies feiners, excepte dimecres. L'urna mòbil serà aquest dissabte a la plaça de l'Església i s'hi podrà votar de 10 a 2 i de 5 a 9. Per afavorir la participació, l'Ajuntament ha previst un seguit d'activitats infantils. A les 12 hi haurà un espectacle de màgia familiar amb el mag Stromboli i a 6:15 una activitat de contacontes amb Sílvia Serra.
Altres notícies. El Consell Comarcal ha aprovat el Pla d'Actuació Comarcal fins al 2023. Ha estat aprovat pel plenari d'aquest mes d'octubre i ha comptat amb els vots favorables del govern d'Esquerra i Junts per Catalunya i els contraris d'En Comú Guanyem i les abstencions de PSC, CUP i Ciutadans i també del conseller no adscrit. El pla és un document que inclou les línies estratègiques de l'administració comarcal. Els eixos estratègics estan encaminats a oferir assistència als municipis, així com combatre la crisi econòmica a la comarca, impulsar polítiques de gestió del medi ambient i potenciar la cultura i el patrimoni comarcal, entre d'altres. I un home de 60 anys va morir ahir al matí a Montgat després de ser atropellat per un camió dins del recinte de l'empresa de jardineria on treballava. Segons els Mossos, els fets van passar poc abans de les 8 del matí, quan els agents van rebre l'avís que un treballador hauria estat atropellat i que estava en estat molt greu. L'accident va passar quan el camió es va desfrenar. Després hauria atropellat el treballador. L'home va morir al cap de poca estona. Fins al lloc dels fets es van traslladar diverses patrulles de Mossos, així com efectius del sistema d'emergències mèdiques i dels bombers. Els Mossos van posar en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona aquests fets, també del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb els procediments habituals quan hi ha accidents laborals. I una esperada estrena d'animació arriba aquest cap de setmana als cinemes catalans. Ha creuat l'Atlàntic després de 7 mesos, després de presentar-se als Estats Units, on es va convertir en el llançament digital més important de la història. Els protagonistes són en Poppy i la Branch, i en aquesta última pel·lícula de la saga Trolls aniran a conèixer altres espècies com ells que hi ha en els regnes musicals, del pop, el funk, la música clàssica, el techno, el country i el rock.
Hola a tothom. Ja sé què penseu. No teniu els ulls acostumats a tanta coloraina i simpatia. Us he de dir que això és perquè heu vist massa pel·lícules tètriques amb antiherois amargats.
La crítica aplaudeix Trolls 2 Gira Mundial perquè fa un pas més en la originalitat sobre la diversitat i presenta molts més personatges. Una nova proposta de la factoria DreamWorks que es podrà veure aquest cap de setmana a les sales de cinema segures.
Ha promès pel dit petit. Carai!
I una... aquesta matinada del 25 d'octubre a les 3 seran les 2. Diumenge entrarem a l'horari d'hivern i dormirem, per tant, una hora més. A les 3 de la matinada, tots els dispositius tecnològics digitals canviaran l'hora automàticament per segona vegada en el que portem d'any, aquest cop per endarrerir-la. Així doncs, a partir de diumenge, el sol sortirà abans, al voltant de les 6 del matí, i marxarà també més aviat, fins al proper març, quan es torni a efectuar el canvi d'hora, en aquest cas, la de primavera.
Aquesta modificació horària de la tardor s'aplica a tots els països de la Unió Europea amb l'objectiu, doncs, d'ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural. El canvi d'hora d'hivern es produeix sempre en el darrer diumenge del mes d'octubre i és així des del 1996. Abans, aquest canvi d'hora es produïa en l'últim diumenge de setembre. L'efecte directe del canvi d'hora és que gaudirem de menys estones de llum solar. Els experts alerten que un nou confinament i menys hores de sol podrien portar més trastorns depressius. Però serà aquest el darrer canvi d'horari d'hivern? Doncs el govern espanyol segueix estudiant els efectes de suspendre el canvi d'horari d'estiu i mantenir els rellotges durant tot l'any. El comitè d'experts que han nomenat per aquesta tasca no preveu, però, arribar cap a consens fins l'any que ve. Si arribem al canvi horari d'aquest octubre o el proper, el darrer diumenge del març del 2021, potser seran els últims.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs acabarem amb la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Ens trobem ja a la recta final d'una setmana que ha estat en conjunt força tranquil·la des del punt de vista meteorològic, amb molts núvols baixos, amb temperatures molt per sobre del que hauríem de tenir, i ahir, finalment, amb el pas d'una línia frontal que al vespre va deixar precipitacions aquí a la comarca, tot i que en conjunt ben poca cosa. D'entrada, s'espera que avui tinguem encara restes de núvols aquest matí, però marxaran ràpidament. Això hi contribuirà el vent de l'oest-sud-oest, que serà moderat en el dia d'avui aquí a la comarca i que s'encarregarà de netejar el cel de nuvolositat. A banda d'això, les temperatures, que han baixat un palet la passada nit, pujaran pel que fa a les màximes i alguns valors poden arribar als 22 o 23 graus a les hores centrals del dia. La situació marítima més tranquil·la, tot i que encara persisteix la mar de fons aquí a la zona de la comarca. Pel que fa a la predicció d'aquest cap de setmana, molta tranquil·litat tant dissabte com diumenge. Diumenge amb alguns núvols prims poc importants, i això sí, vent de garbí moderat la tarda de dissabte i vent de l'oest-sud-oest altre cop de cara a diumenge, la qual cosa faria repuntar novament les temperatures màximes al migdia de diumenge amb alguns valors que podrien arribar a fregar els 25 graus. Un augment que durarà poc, perquè dilluns tindrem un canvi de temps amb baixada de temperatures i tempestes aquí al Maresme.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
I segueix aquesta hora la declaració institucional del president del govern espanyol, que ha cridat a la ciutadania que prengui consciència de la situació i redueixi la mobilitat, els contactes entre les persones. Ha dit que per frenar els contagis s'han d'evitar les situacions on més s'estan produint, és a dir, reunions familiars i també moments d'oci. Ha dit Sánchez que no hi ha altra alternativa davant el creixement exponencial de nous contagis. Ja sabeu que a Espanya ja s'ha superat el milió de casos des de l'inici de la pandèmia. Ha dit el president espanyol que quan algun territori arribi a l'alerta s'activarà l'estat d'alarma. Tampoc d'entrada ha descartat noves mesures imminents per frenar la corba que està disparada. És el que ha explicat Pedro Sánchez fins al moment en aquesta compareixença que tot just ara ha acabat des de Moncloa. Amb ella acabem l'informatiu d'avui. I tornarem amb més notícies. Això serà dilluns puntuals a la una del migdia. Naomi Esteve, fins dilluns.
Fins dilluns.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Fins dilluns. Bon cap de setmana, volia dir. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.